El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem... Sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió contínua.
Aquell racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I un racó, jo diria que número rècord, perquè no recordo en tota la història del programa haver d'anunciar 7 novetats,
sí, senyor.
Ni 4, ni 5, ni 6, sinó 7 novetats, i a més, afegir-hi una preestrena per la setmana vinent i a l'agenda, l'última sessió del curs del documental del mes.
També recordeu que avui tenim la nostra secció La música en el cinema, amb un dels grans musicals de la història.
A l'actualitat parlarem de venda d'entrades per una de les grans estrenes d'aquest estiu i també d'una sèrie animada d'una saga mítica.
I al concurs volíem el títol d'una pel·lícula que provoqués ganes d'anar al lloc on es va rodar.
Doncs si us sembla, comencem com sempre amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, a banda de visites papals, deixem-ho això de costat, la notícia va d'ocells, de pàjaros. Dos nius d'oreneta cua blanca han acabat condicionant la rehabilitació de la façana d'un bloc de pisos al centre de Parets del Vallès. El cas posa de manifest com la normativa ambiental incideix directament en actuacions quotidianes, com són les obres de reforma dels edificis, i també què passa quan aquesta normativa no s'incorpora en previsió en la planificació d'una obra.
Quina és la idea? Doncs destacar que l'alerta va arribar a partir de l'avís d'un vianant. Els agents rurals van inspeccionar l'edifici, detectar que la xarxa instal·lada a la bastida impedia el vol de les oranetes cap als seus nius, i un detall determinant perquè encara que no hi hagi destrucció directa, la normativa també protegeix l'accés als llocs on hi ha les cries. És a dir, no cal eliminar el niu per incórrer en una possible infracció. N'hi ha prou, com ha passat aquí, amb dificultar-ne l'ús o l'accés.
Curiós.
Què us recomanem a partir d'aquesta notícia? Ocells, estrenada l'any 2024, dirigida per Pau Durà, una road movie plena de girs i amb els ocells com a excusa de fons. La podeu veure a Prime Video i a Movistar Plus.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Qué has robado?
Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
City. La previsión para... La...
¿Entiendes lo que dice?
Solo oigo ruidos, no la entiendo.
Yo sí.
Vinga, anem per feina, que en tenim molta. Obrim novetats amb la gran estrena d'aquesta setmana i que és el retorn a les pantalles del qui ha estat al llarg de tantes dècades allò que anomenàvem el rei Midas de Hollywood, que és el senyor Steven Spielberg. En vàrem parlar en el programa fa poc i ja la tenim aquí, és el Dia de la Revelació, i que és el seu títol i significa una nova incursió d'aquest director en el terreny de la ciència-ficció amb extraterrestres inclosos. L'argument és una idea original del propi Spielberg, amb guió del seu habitual col·laborador, el guionista David Cope. De fet, el projecte neix el 2024, és a dir, fa un parell d'anys, quan Spielberg parla amb Cope, i el rodatge s'inicia al febrer del 2025 i té com a escenaris Nova Jersey, Atlanta, Nova York i Huntington. Al mes d'octubre, com no, es contracta John Williams.
Altre clàssic.
I no per fer d'extra, sinó per fer la banda sonora de la pel·lícula. Al mes de desembre, finalment, com a campanya de promoció, es col·loca en diversos llocs un cartell en el que es veu un ull invertit fet amb la silueta d'un ocell, envoltat de negre, i un lema, senzill i ràpid, que diu «Tot serà revelat».
Doncs apa, la idea és senzilla. De fet, què faries, què pensaries, com actuaries si algú et demostrés que no estem sols a l'univers? Doncs aquesta pel·lícula pretén revelar la veritat sobre tot allò que hi ha allà fora.
M'agrada aquesta frase, allò que diu allà fora.
Allà fora. Al repartiment hi tenim, a més, noms sempre importants que van acompanyant a Spielberg. Tenim a Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo, entre molts altres, perquè hi ha un repartiment força coral. El director Steven Spielberg va iniciar la seva carrera dirigint episodis de les sèries Marcus Welby i Colombo, però el seu nom va sortir a la llum amb l'adaptació del seu telefilm que us sonarà, El Diablo sobre ruedes. Estem parlant d'una pel·lícula de l'any 1974. Des d'aleshores i des de diversos àmbits, perquè ha fet de guionista, de productor, de director, a la seva cartera allò que diu títols en els que ha participat aquesta persona.
En el que surt el seu nom.
200 produccions, que aviat estan dites, que porten el seu segell.
La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
¡Nati!
Ser esposa y madre.
No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
Pues estás hablando con la persona adecuada.
¿Tú dirás?
Mira.
Se me ha ocurrido algo grande.
No es que poca te escucho.
Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
Una pregunta, ¿contra quién vamos a jugar?
Eso dejadmelo a mí, vosotras queréis jugar, ¿no?
Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia.
¿Pero yo por qué tengo que correr si soy la portera?
Hay cosas de hombre.
Mejor no mezclarlas.
I de la ciència-ficció passem a l'esport, tot i que les primeres frases del tall semblaven ciència-ficció avui en dia. Parlant de Pionera, Solo Querían Jugar, que és una producció espanyola al voltant del món del futbol, concretament el futbol femení, com ja heu pogut imaginar.
Però en una època, eh?
Exacte.
Però en una època.
Ens trobem a l'Espanya dels anys 70, en plena dictadura i amb un grup de noies joves que, amb l'ajuda d'un promotor ple de ganes i d'il·lusió, trencaran barreres per posar la primera pedra del que serà la història del futbol femení al nostre país. En el repartiment hi trobem el Leire Aguiar, Pepa Aniorte, Eva Barrull, entre molts altres, i la direcció ha estat a càrrec de Marta Díaz de López Díaz, autora també del guió i responsable de títols com Los Pestiños de Mamá o Mi Querida Cofradía.
Disculpen.
Sí, señora.
El váter pierde agua, les daré $100 más.
¿Qué dice?
Que si le arreglamos el váter.
Somos afinadores, arreglamos pianos.
200.
500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador. Este es Nicky, mi aprendiz. Tiene un problema de oído, pero es un virtuoso.
Un virtuoso, ¿eh?
Igual tú le inspiras.
Vale, gracias, Harry.
Cierra los ojos, ¿qué es esto?
Do, fa sostenido, mi séptima bemol novena. Fa sostenido, sol, la sostenido, si sobre re sostenido.
¿Nunca te los quitas?
No. Tengo hiperacusia, una alergia a los ruidos fuertes. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo os queda? Hacéis mucho ruido.
Lo que haga falta, a menos que nos abras la caja fuerte. Bueno,
Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
Doncs au, ja ho sabeu, parlem ara de la pel·lícula Talento, un talento único. És una producció canadenca dirigida per Daniel Roer, conegut com a director de curtmetratges i també documentalista, i en aquesta ocasió es passa a la ficció i amb la col·laboració de Robert Ramsey, autor del guió de Cruelda Intolerable dels germans Coens.
Fantàstica.
Molt maca, i tant. Ens presenta una història original que és una barreja de drama i thriller de robatoris. El protagonista és un afinador de pianos, però què passa? Que pateix hiperacúsia, és a dir, sent els sorolls massa forts. Això fa que no es pugui dedicar a la seva feina, però descobreix que aquestes aptituds són ideals per obrir caixes fortes.
Entre altres coses, clar.
Per tant, un grup que es dedica a aquesta mena de treballs es posarà en contacte amb ell. Tenim el repartiment a Leire Aguiar, a Pepa Niorte i a Babarrul, entre d'altres, i els directors són Bernat Jasper i Maggie Pérez.
Els meus pares són els peresosos més ràpids del món. Els meus pares sí que saben aprofitar el moment.
És una història genial, però com va el nostre menjar? Hem demanat fa com 2 hores.
A veure, la meva àvia va apuntar la recepta del guacamole perfecte. Me l'has ensenyat 1000 vegades.
Què ha estat això?
Ei, el gordito ha resistit.
A la ciutat?
Què se us hi ha perdut, allà?
Podem anar-hi amb el gordito i obrir-hi un restaurant nou!
Deixa't! Digueu-li hola a la nova casa nostra.
Hola, senyor! Hem trobat una nova llançadora.
Doncs vinga, amb tantes estrenes i novetats havíem de tenir també l'animació. I en aquest terreny ens arriba Los Pérez Osos, una comèdia d'animació australiana. Es va presentar en la darrera edició del Festival de Gijón, on va estar nominada al Premi Enfants Terribles, i és la 5ª pel·lícula d'una franquícia que porta per nom Els Contes de Ciutat Santuari. Quin és l'argument? Doncs ens presenta una família de peresosos, que així es diu, peresosos, que ha vist com una tormenta ha destrossat casa seva. Ells es trasladen a la ciutat amb la seva vella food truck per intentar repuntar el negoci, però l'èxit de la missió posarà en alerta un guepard que ho farà tot perquè el seu negoci, aquest guepard té un altre negoci de menjar ràpid, no perdi clientela. Els directors han estat Tania Vincent i Ricard Cusó.
Soc la Muriel.
Ets tan... tan...
cuca.
Ai, ai.
Baby, schmelze dein, wie der heißen Mandrin, Augenfarbe und
Sang. Sóc la teva mascota màgica, fins Geraldo, el pico més ràpid del món.
Ara ets dels nostres.
Balla tan bé.
Ah, llavors vol dir que sou una bandada de dos ocells.
On t'havies ficat?
Tinc males notícies. Tanquen Winterstein.
Què?
Hi ha molt poques matrícules per l'any que ve.
Què passarà amb les mascotes màgiques? Què podem fer pel Roja?
Benvinguts al concurs anual de les 6 millors escoles!
Si guanyem, tothom s'hi voldrà apuntar.
I això del concurs, no oblidis de quina escola ets.
Doncs vinga, d'escoles va tot plegat. Ens arriba el Col·legi dels Animals Màgics 4, és la 4ª entrega d'aquesta saga, podríem dir, que està produïda a Alemanya. És una pel·lícula de cinema familiar dins el gènere del que podríem dir fantàstic i aventures. Hem de dir que en els Premis Nacionals Alemanys està nominada als millors efectes visuals.
Mira, això és una nota.
Sí, té molta part d'efectes especials perquè són aquestes històries que molts van recordar al seu moment a Harry Potter per l'estil, per escoles, per animals màgics, per mags, no? Que van començar i que a partir de la primera pel·lícula, com que hi ha llibres, estan basats, de fet, en els llibres que porten el mateix títol de l'escriptora Margit Auer, i a partir d'aquí es va començar a fer les pel·lícules i ara arribem a aquesta 4ª aventura d'adolescents en el món escolar. Ens presenta Miriam Ida, dues amigues que entren a estudiar a l'escola Wistersey. Allà descobriran el món màgic ple de criatures fantàstiques i misteris per resoldre, i entre ells, algun que les obligarà a protegir l'escola del mal, que sempre que tenim bé, tenim mal. En el repartiment tenim a Samuel Schneider, a Emilia Mayer i a Loris Sioskovich, perdoneu, i que em perdoni ell que no li dic bé el cognom, i els directors Bernhard Jasper i Maggie Pérez.
Hòstia, un objetivo, una bala.
Insinúas que
no me tomo en serio que un panda que se te ha aparecido en sueños te ha enviado una caja con una pistola y una bala mágicas para que cumplas una misión de la que no sabes nada. O sea, tú insinúas que yo eso no me lo creo.
No es mal chico, lo que pasa es que lo está pasando mal. Lo del cine no acaba de salirle y luego está lo de su novia que lo dejó por otro.
¡Es que siempre lo defiende!
¿Cómo diablos se supone que vas a encontrar a tu objetivo?
No.
¿No puedes ir por ahí disparando a todo el mundo a lo loco?
¿Qué somos? ¡Animales somos! ¡Da!
No puede ser eso. Tiene que haber algo más. Joder.
I escoltàvem ara un tall d'una pel·lícula que porta per títol Una pistola, una bala i un oso panda.
Veus?
Curiosa i original el títol. Una comèdia espanyola que està rodada en diverses localitzacions catalanes i que és una producció que barreja humor i drama existencial com una invitació a deixar enrere el victimisme i llançar-se al buit cap allò, cap a el que un desitja, doncs tirar-s'hi de cap. I també, com moltes vegades diem, amb la convicció sempre de que en la vida sempre hi ha segones oportunitats. Uh-huh. En l'argument, ara ho veureu, coneixerem a Saúl, que és un director de cinema, primer, el que l'ha deixat la seva parella. Està a l'atur i el compte bancari pràcticament a zero. Per tant, què passa? Que fa, això tot plegat fa que faci un mes que no surt de casa, però l'aparició d'un paquet misteriós al replà de casa seva li canviarà les coses. En el paquet hi troba una bala, una pistola i una nota escrita. I a partir d'aquí... En el repartiment, Alain Hernández, Patricia Conde, Petra Martínez, Marc Ulldemolins i Emma Ozores, entre d'altres, i el director i autor del guió ha estat Oriol Cardús, que signa aquest segon treball després de fer Entre marees, estrenada l'any passat.
Belu.
Belén. Belén.
Madre mía.
Está muerta.
¿Qué hacemos? ¿Llamamos a su madre?
Ni de coña.
¡Qué fuerte!
Here come it, here come it, here come it, girl.
¿Vacilas al profesorado? Pues te juegas la asignatura. En el polideportivo hay un equipo de atletismo con silla de ruedas.
O entrenas con ellos y participas en el torneo de fin de curso, o suspendes.
¿Correr?
¿Pero sí. ¿Cómo vas a correr tú?
Belén Bolt. ¿Te has oído? ¿Y os vais a llevar? Genial, ya verás.
¡Ayúdame!
I ara hem de parlar de Todos los Colores, una comèdia espanyola dins del món adolescent. De fet, aquesta pel·lícula es va estrenar al Festival de Màlaga. Toca l'adolescència, l'amistat, la recerca de la pròpia identitat i la por als canvis. Gira al voltant de Belén, que és una noia que va en cadira de rodes i és a punt d'acabar el batxillerat. Totes les amigues són a punt de prendre camins diversos, però tot canviarà quan l'obliguen a formar part, ara ho escoltàvem, d'un equip d'atletisme paralímpic. En el repartiment tenim a Mafalda Carbonell, Silvia Abril, Israel Arpa i en la direcció i guió a Beatriz de Silva, que debuta amb aquesta pel·lícula.
Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
Yeeha!
Així ho està claro! Marit!
I...
obert! Qui ha enverinat la dama d'honor?
Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
Gràcies, gràcies!
Sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
Ah, un altre cop l'extinció, no!
Bonnie, prou de pantalles per avui.
D'acord.
Vull parlar amb tu, aparell.
Sisplau, digue'm, Lili.
Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues.
Sí.
Però tu ho has engegat
ja
tot, és que ni m'escoltes.
Alguns haureu reconegut algunes veus o a l'aire una mica d'aquesta pel·lícula perquè hem explicat i hem presentat totes les novetats, però és que, a més, a totes aquestes estrenes hi hem d'afegir que dimecres vinent, avançant-se el que seran les novetats de la setmana que ve, el dia 17 de juny, s'estrenarà i es podrà veure ja en pantalla Toy Story 5, que arriba amb l'esperança de ser una de les estrenes importants d'aquest estiu.
De l'estiu.
De fet, estem preparant una guia per veure, per saber quines són les novetats d'aquest estiu i veureu que aquesta és una de les destacades. Com el seu propi títol indica, és la cinquena entrega de la saga i, a més, és una seqüela directa de l'anterior, de la número 4. Ja entrarem en detall en el proper programa, però hem d'avançar perquè... jo crec que inclús pot portar una certa polèmica i un cert debat aquest estiu. És el primer cop que les aventures d'aquests personatges, d'aquestes joguines de Toy Story, s'enfronten i el debat és entre la joguina tradicional i la joguina electrònica i la tecnologia. És a dir, que pot ser interessant.
Un tema d'absoluta actualitat.
Exacte. Per tant, després de veure tot això, atenció, tenim aquestes set novetats, però el que diré ara només és vàlid fins al diumenge a la nit, perquè, clar, dimecres ens entra Toy Story, com us dèiem, i, per tant, canviarà alguna cosa. Però, en tot cas, per al cap de setmana tenim 5 doblets, que són Michael amb Todo lo que nunca fuimos, The Mandalorian amb Grogu amb Pioneras, Un talento único amb Todos los colores, Els perezosos, amb He-Man i los Masters de l'Universo, i El col·legi dels animals màgics 4 amb Una pistola, una bala i un oso panda. Cada vegada fan els títols més llargs de les pel·lícules. En les tres sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, que seran una de les últimes novetats, El dia de la revelació, i en les altres dues, Scary Movie i Backrooms.
Hi ha l'agenda, atenció, perquè hi ha última sessió del documental del mes amb la projecció de Gen, del director italià establert a París, Gianluca Matarrese. Ens presenta la figura del doctor Vini, que treballa en un hospital públic de Milà. Ell es dedica a supervisar futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i als processos de persones que també busquen reconciliar els seus cossos amb la seva identitat de gènere. Podeu veure Gen avui divendres a les 8 del vespre i demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona.
La música del cinema.
Parlem ara de música del cinema. És aquesta secció on recordem que busquem històries que ens parlin d'allò que escoltem quan veiem una pel·lícula.
Avui, per tancar la temporada d'aquesta secció, volem parlar i escoltar la música d'una obra mestra i un dels grans musicals de la història del cinema. Parlem de Old Tat Jazz.
Old Tat Jazz, pel·lícula estrenada l'any 1979 i dirigida per Bob Fosse, és una obra mig autobiogràfica que posa en escena la visió crua i sense embuts de la immortalitat. Exemple clar de com un director es despulla mostrant les seves obsessions i excessos.
Consolidada com una fita en el gènere musical, va resultar una premonició sobre la pròpia mort de Bob Fosse. L'argument està basat en l'infart que va patir l'any 1975, just quan editava la pel·lícula Lenny i muntava un altre musical, Chicago. Fosse es va obsessionar tant en la seva mortalitat que va acabar rodant la seva mort en la ficció.
L'argument ens presenta un coreògraf d'èxit que ha de muntar un nou espectacle que hauria de ser el millor de tots els estrenats fins al moment. La tasca, evidentment, requerirà una exigència extraordinària per superar tots els límits, encara que un d'ells sigui el de donar la pròpia vida per l'obra.
Una biografia interpretada de forma històrica pel gran Roy Scheider, marcada per l'alcohol, les drogues, les infidelitats com a forma de vida, l'amor per una filla adolescent i la caiguda a l'infern que precedeix a la tempesta definitiva.
Old Tat Jazz obre sense títols de crèdit inicials. A partir de la pantalla negra, unes bombetes es van encenent per formar la paraula del títol. Tot més teatral que cinematogràfic. L'espectacle havia de ser total des del primer moment. Així entenia la vida i la feina el protagonista del film i el seu director.
La trama té dos nivells narratius, el de l'acció real i el dels diàlegs que manté el coreògraf amb la mort. Una mort dolça i bellíssima, interpretada magistralment per Jessica Lange en tot un veritable recital estètic.
Old Tat Jazz va tenir un èxit rotund a la cerimònia dels Oscars. Va estar nominada a 9 categories i en va guanyar 4. Millor banda sonora, direcció artística, disseny de vestuari i maquillatge.
Un musical gairebé perfecte i amb un final dels que ha fet història. Un número de més de 5 minuts de durada i que resumeix la vida d'un personatge que, a les portes de l'amor, va fer famosa aquella frase de «Comença l'espectacle».
Com a final de temporada d'aquesta secció, recordarem un retall d'aquest número final memorable i que posa en evidència una vegada més la importància de la música del cinema.
Bye-bye, love. Bye-bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye-bye, your life, goodbye. Bye-bye, my life, goodbye. Bye-bye, your life, goodbye. One, two, three, four, five, six.
There goes his baby with someone new. She sure looks happy.
I sure am blue.
He sure is blue.
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 I sure am blue.
Stars above.
Forget the stars, and here's a reason that he's so free. Here's a loving baby. She's through with me.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I en l'apartat d'actualitat, parlant de números i venda d'entrades, en el que portem d'any, ja ho vàrem comentar fa poc, al voltant de parlar precisament de taquilla, la pel·lícula Super Mario Galaxy s'ha convertit en el primer llargmetratge en superar la barrera dels 1.000 milions de dòlars recaptats.
Déu-n'hi-do, eh?
Com percebeu pressupost de la pel·lícula. Michael, per la seva part, el biòpic de Michael Jackson, la segueix molt de prop, no gaire lluny, amb gairebé 900 milions a la taquilla. Però ja tenim l'estiu a tocar, com dèiem, hi ha una cua d'estrenes per arribar, que en parlarem la setmana que ve. Avui mateix hem parlat del dia de la revelació de Steven Spielberg, la seguirà Toy Story el dimecres que ve, però després tenim Minions of Monsters, la nova pel·lícula de Spider-Man i el plat fort d'aquest estiu que, tot sembla ser, serà l'Odissea de Christopher Nolan. Aquest nou llargmetratge, precisament d'aquest director de Nolan, està basat en l'èpica història de Homer. Tot i que l'estrena no tindrà lloc a la sala de cinemes fins al proper 17 de juliol, la pel·lícula ja està sent, a nivell mundial, un èxit de la venda anticipada d'entrades. Ho diem perquè els cinemes van començar a vendre entrades el dijous 4 de juny, un mes i mig abans de la seva arribada a les sales, i la resposta no deixa cap dubte que serà una de les grans estrenes més esperades aquestes properes setmanes. De fet, la cadena de cinemes AMC ha revelat que les xifres de venda anticipades d'entrades premium, això ara també ho comentarem, les que són IMAX, Dolby i altres sales especials, ja superen les d'Oppenheimer, que déu-n'hi-do les que va tenir. Segons també publica la revista People, l'endemà de les entrades anticipades que sortissin a la venda, el divendres 5 de juny, a eBay ja hi havia desenes d'anuncis d'entrades per l'Odissea, en el format que dèiem IMAX, que és el més exclusiu dels cinemes, i les entrades de segona mà...
Atenció, eh?
...oscil·laven els preus de $1,099 per dues entrades, pitjor que el Mundial de Futbol, eh? $1,099 per dues entrades i un pack de 12 entrades per al preu de $10,000.
Mira...
Una bogeria, doncs sí.
No hi ha rebaixa el dia de l'espectador aquí, eh?
Esclar, els entesos diuen que la raó d'aquesta febre dels espectadors es correspon pel fet que, és el que hem comentat abans, l'Odissea és el primer llargmetratge de tota la història filmat íntegrament en càmeres IMAX, per tant, amb una tecnologia especial per veure en sales que hi hagi aquesta tecnologia. I clar, no n'hi ha moltes, hi ha un nombre limitat de cinemes a tot el país i a tota internacionalment que puguin veure la projecció en aquest format. De totes formes, aquí la veurem amb el format que tenim, però serà una pel·lícula espectacular, precisament d'imatge.
Segur que molts de vosaltres, m'atreviria a dir que una majoria, sentiu aquesta cançó i sabeu de què va.
I és una bona sintonia, eh, per un programa de cinema.
Sí, senyor. És una franquícia, perquè és una franquícia, estem parlant de Ghostbusters, els caçafantasmes, que ha demostrat una capacitat, que podríem dir sobrenatural, fent honor al seu argument, per reinventar-se generació rere generació, perquè és que més de 4 dècades després de l'estrena de la pel·lícula original, torna una vegada més, ara no en pel·lícula, sinó en sèrie. Ho farà a la petita pantalla en format sèrie d'animació. Netflix i Sony Pictures Animation han anunciat oficialment que la nova producció portarà per títol Ghostbusters Night Shift i ho ha fet coincidint amb el que s'anomena el Ghostbuster Day, que és la celebració que es fa cada any que commemora l'estrena de la pel·lícula original de 1984, que recordem va estar protagonitzada per Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis i Ernie Hudson. L'anunci va tenir lloc en un escenari especial pels seguidors de la saga. Si heu anat a Nova York i heu anat a veure el parc de bombers Hook and Ladder número 8, allà, quan arribeu allà, és la caserna la que es va filmar i es va inspirar i on passa la major part de les pel·lícules de caçafantasmes, sobretot a les dues primeres i després també les últimes noves que han fet.
És a dir, que és un escenari ideal per fer un anunci d'aquest tipus, no?
A més, tenen posat allà, tenen posat el terra i tenen l'emblema dels caçafantasmes, a dalt també, vull dir que és un parc de bombers real que ha de tenir sempre una cinta posada i un bomber allà fora que fa una cara a vegades de fàstic, de dir nosaltres aquí com fer-se fotos, però és el que té, és aquest... aquesta caserna que té tanta afició. Doncs bé, Sony va confirmar que la sèrie arribarà en exclusiva a Netflix durant l'any vinent, el 2027, suposarà un nou capítol dins de l'univers compartit que la companyia ha anat construint els últims anys. Els detalls argumentals continuen... Ja els acabarem de saber, tot i que la descripció oficial deixa clar que la sèrie aposta per una nova generació de caçadors de fantasmes que treballaran quan la resta de la ciutat dorm. La sèrie comptarà entre els seus productors executius amb Jason Reitman i Jill Keenan, responsables creatius de les pel·lícules recents, de les últimes que han fet.
Això garanteix una coherència i una lògica.
Exacte. Sí. També hi participa Dan Aykroyd, que és un dels creadors originals de la franquícia i també és un dels principals defensors de l'expansió d'haver-la anat tirant endavant durant les últimes dècades. Recordem que la història dels caçafantasmes ha sobreviscut durant més de 4 dècades, gràcies, com dèiem, a aquesta capacitat de reinventar-se, sense perdre l'essència. Hem de dir que hi ajuda molt mantenir els lligams amb els primers protagonistes i que alguns dels seus apareguin a les últimes pel·lícules. Però Ghostbusters Night Shift té l'oportunitat o bé de conquerir una nova generació d'espectadors i recuperar l'esperit d'aquelles grans sèries animades o de no acabar d'arribar al que tota la franquícia, que té molt pes, ha anat aconseguint fins ara. Per tant, això ho veurem.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
A En el proper programa us avancem que ja serà l'últim, això primer, i que tindrem per última vegada aquesta temporada la nostra col·laboradora i especialista en sèries de televisió, la Sandra Sotillo, i també, com en Jordi abans us ha avançat, tenim preparada una guia de les grans estrenes de l'estiu. Per tant, marxareu amb molta feina.
Exacte. De moment anem a veure els deures que us vàrem posar per aquesta setmana, que era la pregunta al voltant d'una pel·lícula que et fessin venir moltes ganes d'anar al lloc on es va fer el rodatge.
Doncs en tenim diverses. Ens han dit, per exemple, Ratatouille, París, Salvar el soldado Ryan, Salvar el soldado Ryan, Normandia, Bajo el sol de la Toscana, també és d'aquelles pel·lícules que fa venir de gust anar a la Toscana, Emily en París, que també en aquest cas és la sèrie, però que està col·locada a París i ja ho hi és que els motivos hi fa il·lusió d'anar-hi.
Podrien haver-hi dos grups, que és alguns que han dit títols perquè ja han estat en aquell lloc i els encanta, o altres que gràcies o per culpa, entre cometes, de la pel·lícula, tenen ganes d'anar-hi, que és el que volíem.
Correcte.
Fantàstic.
També hi ha hagut més d'un oient que ens ha parlat de Mamma Mia i, evidentment, sí. Grècia. Això també hi és. O Set anys al Tíbet, també com una pel·lícula amb grans paisatges que convida a anar-hi. D'entre totes les respostes encertades, s'emporta aquestes dues entrades gentilesa del cinema Zulot avui. La Mònica Rubio ens ha dit: jo escolliria qualsevol d'època, no pel lloc, sinó per viatjar en el passat i viure aquells temps.
Doncs parlant de viatges, com que se'ns acosta l'estiu i com que la setmana que ve és l'últim cop que ens escoltareu, l'última pregunta que seria, doncs, al voltant de l'estiu, precisament.
Sí,
volem que ens digueu el títol d'una pel·lícula que us recordi un estiu en concret. I per què? Quina és? No cal que sigui una pel·lícula d'estiu.
No.
Qualsevol.
Una pel·lícula que us recordi a vosaltres un estiu. O perquè la vau veure quan estàveu de vacances. O perquè va passar alguna cosa aquell estiu que ho associeu amb aquesta pel·lícula.
I si es pot saber, que ens digueu
el què. Exacte. Ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot. So she said,
what's the problem, baby? Nosaltres l'estiu el que ens recorda és que no seguirem venint aquí a parlar de cinema a sessió contínua, però que encara el divendres que ve ho farem.
I tant que sí, que passeu un fantàstic cap de setmana. How much longer will it take to...